Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La fem entre tots.
Senyor Marcelí Iglesias, president de l'Aragó, bon dia i benvingut al Matí de Catalunya Ràdio.
Hola, bon dia.
El senyor Iglesias ens va sorprendre tots a finals del mes de setembre quan va anunciar que no es presentaria la reelecció als comicis autonòmics del 2011. El que no sabem encara ben bé és el perquè d'aquesta decisió, senyor Iglesias.
Bon, doncs perquè 12 anys ja és un temps, des del meu punt de vista, suficient. És a dir, que quan acabi aquesta legislatura farà 10 anys que sóc allà. I jo, que no sóc partidari de que això sigui una obligació, per tant respecto a tothom el que es posa una data de caducitat i el que no, jo vaig pensar que 12 anys era suficient, i per tant no hi ha cap altra explicació. És això, hi ha gent que ho ha fet i gent que espera a que siguin els propis electors els que prenen aquesta decisió. Des del meu punt de vista, les dues coses són perfectament legítimes i perfectament defensables, perquè nosaltres no, el nostre sistema no té una llei. Hi ha països com Mèxic, per exemple, no deixa representar ningú. Des del president de la República fins a l'últim alcalde tenen com a norma que no es poden tornar a presentar. Una legislatura i prou. Hi ha tres llocs que són dues legislatures. Jo he considerat que tres legislatures, que és el que farem quan acabem aquesta etapa d'aquí 2 anys i mig, pues que és una etapa suficient, i sóc partidari de que a la política també facem nosaltres mantinguem una actitud que favoreixi la renovació de la gent.
Molt bé, el que passa és que vostè, senyor Iglesias, ha fet aquest anunci amb molt temps d'antelació, amb molt marge, pràcticament.
2 anys
encara,
i mig.
Exacte, més de mitja legislatura per davant. No sé si això pot donar, si hi ha el perill que això doni una imatge de provisionalitat, diguem-ne, a la seva presidència.
No, jo espero que no, perquè si no es fa així no es pot fer. És molt difícil. Si no ho fas així i no ho fas una mica de cop, és molt difícil que la mateixa gent que tens a l'entorn, els equips, el mateix govern, el partit, t'ho accepten. Jo crec que ho cal fer amb una mica de temps, perquè tota la gent se n'adoni, perquè tota la gent es prepari, no? pel canvi que suposa i per la elecció d'un nou candidat o candidata. I crec, per tant, que si arribes fins a l'últim extrem sense anunciar-ho, pues et resulta gairebé impossible de decidir.
Acabarà la legislatura,
sí,
el senyor Iglesias?
Sí,
fins al final,
la legislatura, sí. Acabarem la legislatura, acabarem el nostre programa, els compromisos que tenim, i a més capearem la crisi econòmica que ens està afectant a tots i que suposo que està... Els últims mesos de l'any 2009 pues, passarem uns mesos difícils.
Què li ha semblat a Rodríguez Zapatero la seva decisió de plegar?
Ho ha respectat, ha sigut molt respectuós. Evidentment li va sorprendre com a tothom, però vaig tindre una conversa amb ell i li vaig explicar que em semblava que era el millor i que, bueno, que era una decisió molt, molt pensada des de fa temps i que no l'havia fet públic abans, però que em semblava que era el moment oportú, perquè no només la nostra gent, sinó el conjunt del partit, bueno, pues ho sapigués. Però ha sigut molt respectuós amb aquesta decisió.
En quin futur polític està pensant quan deixi la presidència de l'Aragó? Si descarta Brussel·les, es veu, per exemple, en el Congrés?
No, descarto Brussel·les, entre altres coses, perquè les eleccions europees són aquesta primavera que ve. Aquest any que ve. Per tant, el meu compromís és acabar la legislatura. No hi som a temps, però jo he dit que no vull marxar de la política, que vull continuar a la política, que el que vull fer és una renovació. Per tant, no hi ha res decidit, és una decisió que la tenim que prendre conjuntament amb el meu partit.
No li ha fet cap oferta encara al PSOE?
No, m'ha fet cap oferta ni l'he demanat. Ni l'he demanat, per tant, jo estaré disposat a un altre tipus de responsabilitats, perquè ja fa molt temps que tinc responsabilitats de gestió, no? Ja fa gairebé 25 anys. I 25 anys amb responsabilitats de gestió, pues, jo crec que he fet la meva tasca ja, en aquest aspecte, no?
Fins ara no ha volgut parlar de relleus, que jo sàpiga. No sé si... No, si avui ens pot desvetllar una mica. Quina és la seva aposta, la deu tenir mig clara com a mínim.
No, perquè no toca. Tenim gent, afortunadament tenim gent que té prou capacitat per fer-ho i per fer-ho molt millor, i per tant ara no toca. Si ara obriguéssim aquesta etapa vindrà d'aquí un any, però ara no toca. Ara toca treballar i ara toca accelerar l'acció de govern, i després ja farem una proposta. Em tocarà a mi fer una proposta com a secretari general, que sóc del partit, i a més la faré d'acord amb els nostres òrgans federals, no?
Mm-hmm. Parlem del PSOE. Fa un moment vostè feia referència a aquesta crisi econòmica, al mal moment que estem passant i que ens complicarà una mica la vida els pròxims mesos, per molt bé que es faci. Senyor Iglesias, creu que va reaccionar tard davant l'actual situació de crisi econòmica, el PSOE?
El govern. Bueno, és que quan van ser les eleccions, ni aquí ni enlloc d'Europa es podia preveure que així és una crisi tan important, no? No havia passat el desgavell que va significar el crack que va ser el sistema financer nord-americà, i per tant no era previsible. No només el govern, sinó cap economista del món que jo conegui va ser capaç de preveure fa uns mesos, fa un any, el que se'ns venia a sobre. Vam estar en un moment determinat, el mes d'octubre, fa un mes i mig, vam estar en una situació on tot això es podia trencar. Jo crec que ara som en un moment on ja s'està veient al final del túnel a la primera part de la crisi, que és la crisi financera. Ara falta solucionar la crisi econòmica, que ha vingut com a conseqüència de la crisi financera. Però digo preveia en una economia que fa un any, casa nostra, per exemple, a l'Aragó, estàvem creixent al 4,7%. Per tant, no era previsible que passés una cosa així i que sigués una cosa global que afectés d'una manera a totes les economies. No ha sigut un problema que s'hagi generat a casa nostra, però ha tingut un efecte molt intens a casa nostra, perquè el sector de la construcció és un sector molt potent a la nostra economia i un sector que necessita d'un finançament permanent. I quan s'ha estroncat aquest sistema de finançament, tot aquest sistema econòmic ha tingut i continua tenint uns problemes molt importants.
El president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, buscarà avui mateix nous suports per aconseguir que Espanya participi a la reunió mundial del 15 de novembre a Washington, de la que tant i tant s'està parlant aquests dies. Avui demanarà el president de la Comissió Europea, Durão Barroso, el seu suport explícit. Ho aconseguirem al final?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara s'ha plantejat com si això sigués...
Està insistint moltíssim el president, dia a dia.
Sí, no, lluita... jo crec que ell fa bé, perquè jo crec que és molt important que lo que significa la nostra economia, lo que significa el nostre país, que és un país important a Europa i és una economia important arreu del món, és una economia emergent, on la nostra banca té presència a tot arreu, pues alguns bancs espanyols són els primers bancs d'Europa, són els principals països americans, està en una fase emergent, i a més a més és un sistema financer que no ha fracassat, sinó que es manté ferm. Per tant, jo crec que és raonable que el president del govern faci un esforç fort per estar allà, i les declaracions que l'haig sentit ho ha dit amb molta fermesa que hi serà. Jo espero que hi sigui, però el que ens interessa més no és tant la foto, quan si allà es troba entre tots una bona solució, i bueno, jo crec que hi ha diverses qüestions a solucionar, no? La primera qüestió és que ben aviat tenen les eleccions, demà mateix tenen eleccions els americans, que és una de les coses, que és una de les incògnites que començarà a despejar-se, no? I a partir d'allà jo crec que entre tots es podrà trobar una solució, que no serà fàcil, però que és imprescindible, no?
Qui guanyarà, Obama o McCain? Hi pot haver sorpresa d'última hora?
Jo crec que no, jo crec que totes les coses diuen que hi ha un canvi i no conec cap enquesta que no digui que guanyarà Obama. Jo crec que és...
Està 8 punts per sobre.
Sí, jo crec que és normal, aunque el sistema electoral americà és molt complicat, no? Però jo crec que totes les enquestes s'equivoquen, és difícil, no? Per tant, hi haurà un canvi a Nord-Amèrica, i això és important, i ens afectarà a tots. Jo crec que serà un canvi que donarà més confiança, perquè la presidència de Bush ha sigut nefasta, no? Ha sigut la presidència més nefasta que possiblement que ha tingut els Estats Units, i per tant jo crec que l'efecte que té a tot el món, ara sí que té un efecte global la política, i la política americana encara més, no? I per tant aquest serà el primer punt de recuperació, el que hi hagi una nova administració als Estats Units d'Amèrica que solucione les dificultats que ha creat l'administració actual.
Així està Bush, amb uns nivells d'impopularitat baixíssims, més que destacables.
Jo crec que és el president més nefast que ha tingut Amèrica, no? I per tant tothom té moltes ganes, especialment a fora d'Amèrica, no? Perquè si pogués votar tota la gent que està afectada per la economia dels Estats Units, que són tots els països del món, pues lògicament lo que diu l'opinió pública és que Obama tindria un resultat excel·lent.
Bé, recuperem el tema, la insistència del president Rodríguez Zapatero per aconseguir participar en aquesta reunió mundial del 15 de novembre a Washington, perquè des del Partit Popular ja s'ha criticat l'actitud del president. Es demana que Espanya assisteixi a la cimera de Washington, on s'ha de refundar el sistema financer, com un convidat de primera i no en qualitat d'indigent.
Bueno, és que ells també són una mica responsables, perquè el denominat G20 no, que es va posar en marxa quan ells governaven, no van aconseguir que hi sigués Espanya, o no els va interessar que hi sigués Espanya, perquè tothom pues, va treballar, i crec que van treballar amb la direcció de que siguessin el denominat G8, no? Per tant, en aquest moment no som el G20 i no som el G8. En qualsevol cas, bueno, jo espero que siguem allà, i espero que es pugui trobar entre tots una solució. Partit Popular fa oposició. Partit Popular, bueno, pues d'alguna manera té el seu camí, és intentar oposar-se a la política que fa el govern, però jo crec sincerament que quan hi ha una situació tan important, i que no és una responsabilitat, no ho ha fet la crisi financera, ni no l'ha fet aquest govern, això ho sap tothom, sinó que aquest govern té la responsabilitat de buscar solucions, i per tant jo crec que en un moment difícil com aquest el que té que fer una oposició responsable no és intentar ficar el dit a l'ull del govern, sinó ajudar a poder sortir d'aquesta situació, i això és una responsabilitat. Els partits, quan són el govern o quan són l'oposició, amb temes d'aquesta magnitud tenen que ajudar i tenen que ser responsables. I no sé si aquesta responsabilitat el partit de l'oposició avui, el Partit Popular, no sé si té aquesta responsabilitat.
Ahir el Periódico de Catalunya publicava tota portada el resultat d'un sondeig que diu que el Partit Popular avantatja en un punt al PSOE, justament per això, arran de la crisi econòmica. El Público es veu que vaticina un empat. Això sí, en el cas del Periódico, per exemple, es continua sobretot valorant com a líder a Rodríguez Zapatero, molt lluny de Mariano Rajoy.
Bueno, jo crec que fa uns mesos que han fet unes eleccions i no hi ha eleccions generals a prop, per tant, bueno, jo crec que avui les enquestes són referències, és lògic que la gent no pot estar ballant sevillanes en un moment difícil, i per tant pues hi ha una situació d'incertesa, i tot això pues dificulta que es comprengui bé i que hi hagi una bona sintonia amb el govern, però jo crec que el que hi ha una situació així com manifesten les enquestes, jo crec que avui a tanta distància de les eleccions no vol dir gran cosa, hi ha una situació d'empat, bueno, ja veurem, la gent, hasta que no hi ha eleccions no es manifesta clarament.
Ara mateix és 9:45 del matí, estem parlant amb el president de l'Aragó, amb el senyor Marcelí Iglesias. Senyor Iglesias, com veu el PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya?
El veig bé, estan governant amb una coalició, lo qual sempre és complicat, no? Jo he tingut que governar sempre en coalició, amb dos partits, ells governen amb tres, el que vol dir que és una mica més complex. Però jo crec que estan fent una bona tasca i jo crec també que la figura del president Montilla pues està assentant, no? La gent està comprenent que és un home més de fets que de paraules, que és un home seriós, que ha donat estabilitat a aquest país. Jo crec que serà un bon president.
Què li semblaria que faci valer els seus 25 diputats al Congrés per forçar un bon finançament per Catalunya?
Home, tots estem treballant per aconseguir el màxim per les nostres comunitats autònomes, per això la gent que s'escandalitza quan un president autonòmic intenta aconseguir el millor per la seva comunitat, bueno, pues jo crec que és el joc normal i corrent, no? És el que fa Andalusia, és el que fa Aragó, és el que fa Catalunya. Bueno, cada un tenim la nostra visió, i cada un ficam a sobre de la taula els paràmetres que considerem que ens beneficien més. Pues a Catalunya és la relació del finançament amb l'economia, Andalusia és la relació del finançament amb la població, nosaltres volem que es tingui en compte la dispersió de la població, volem que es tingui en compte la superfície de la comunitat autònoma, perquè són els paràmetres que a nosaltres més ens dificulten i ens dificulten per l'acció del govern. No és el mateix fer carreteres a Madrid que fer carreteres a Aragó, que hi ha molta distància entre els pobles, que hi ha unes situacions determinades. A nosaltres volem que es tingui en compte la situació fronterera, volem que es tingui en compte l'envelliment de la població, que és una qüestió molt important pel finançament de la partida dels pressupostos més gran, que és la de la sanitat, no? Per tant, cada comunitat autònoma és lògic que defensa les seves posicions. Què defensem nosaltres? Home, que hi té que ser un sistema que no perjudiqui a ningú, no? Hi té que ser un sistema que el pugui acceptar, com hem acceptat l'actual, que el pugui acceptar tothom. Hi té que ser un sistema on es combine la relació bilateral que està prevista a l'Estatut, als estatuts nous, als estatuts de nova generació, diguéssim. La relació bilateral està prevista i també la relació multilateral. Per tant, amb tots aquests conceptes, i tenint en compte que hi ha una situació de crisi, però el que és l'estructura del sistema de finançament, bueno, jo crec que es pot abordar i es pot buscar una bona solució que sigui acceptable per tothom.
No és fàcil acontentar a tothom, però és...
Bueno, si volem tindre un sistema que solucioni...
Sí, clar, seria l'ideal, diguéssim.
No, però si volem tindre un sistema que solucioni tots els problemes pel pressupost de l'any que ve, és impossible. Uh-huh. Ara, si volem tindre un sistema que tingui en compte el finançament de les comunitats autònomes amb un plaç mitjà, jo crec que és possible de trobar, perquè quina és la dificultat fonamental que tenen les comunitats autònomes? Bueno, doncs que hi ha sigut un creixement molt important amb algunes de la població que no el tenia en compte el sistema anterior. Per exemple, Catalunya té gairebé 1 milió de persones més. Bueno, això no es tenia en compte el sistema anterior. Bueno, doncs això s'ha de tindre en compte.
Ja que parlem de finançament, estem a l'espera d'una segona proposta del Ministeri d'Economia. Què n'espera d'aquesta proposta, senyor Iglesias?
Bueno, estem treballant amb ells i jo crec que fins que arribem a l'hora de la veritat ningú ensenya els cartes, perquè això és una mica una partida de pòquer, no? I el Ministeri d'Economia ara està amb la feina d'enllestir els pressupostos, han estat treballant fins ara, i també totes les comunitats autònomes hem estat a sobre a veure com sortien les inversions a cada un dels territoris, i crec que ara, a partir de l'aprovació dels pressupostos, que serà antes de Nadal, pues es podrà treballar ja seriosament amb el nou sistema de finançament.
Senyor Iglesias, les relacions d'Aragó amb Catalunya són millors ara, són més bones ara amb José Montilla que abans amb Pasqual Maragall?
Bueno, la nostra voluntat és que siguin bones, i estic segur que tant per part de Pasqual Maragall com de Montilla em consta que volen que siguin bones també. El que passa que com veïns clar, en altres, tindre un veí tan important amb una magnitud de població, d'economia tan important com és Catalunya, no? Pues, és bo per nosaltres, i al mateix temps ens crea algunes baralles, no? Hi ha algunes baralles, algunes històriques i algunes més modernes, que entre tots tindríem que ser capaços de solucionar, perquè creen un enrariment de la relació política i social, no? I tot això jo penso que tenim que tindre seny tots plegats per buscar solucions a problemes que, bueno, pues que estan enrarint la relació que tindria que ser, té que ser, i volem que sigui absolutament fluida i de confiança, no?
Parlem d'un d'aquests conflictes encara oberts que probablement contribueixen a enrarir la relació. El litigi per l'Arsacre, que ens sona tots, fa molts anys que s'arrossega ja aquest tema. Fa pocs dies demanava a Montilla ajuda perquè es compleixi el pacte entre bisbats i les obres tornin a la diòcesi de Barbastre-Montsó. N'ha parlat a fons amb Montilla? I si és així, en quins termes?
Sí, n'he parlat. I bueno, aquestes coses s'atasquen i creen un problema que no es tindria que crear, perquè en realitat aquestes són obres de propietat de l'Església, no? I l'Església té una única personalitat jurídica, i l'Església té uns tribunals específics, és curiós, no? Però nosaltres som possiblement l'únic país d'Europa que quan hi ha un litigi entre eclesiàstics reconeix uns tribunals específics per a aquestes qüestions, que són els tribunals de la signatura apostòlica, i que estan previstos a la Constitució espanyola i al que denominem el concordat entre l'Estat espanyol i la Santa Seu. Bueno, la Llegia Catòlica va considerar fa ja una dotzena d'anys que els límits polítics entre Aragó i Catalunya i els eclesiàstics tenien que coincidir, i va dir què és el que tenia que passar, és a dir, els parròquies aragoneses passaven a l'Aragó i passaven a l'Aragó també els béns d'aquestes parròquies. Bueno, la primera qüestió d'aquell decret, d'aquella decisió de qui la pot prendre, que és la Llegia Catòlica, es va complir. La segona qüestió encara no s'ha complert. I els bisbats fa una dotzena d'anys que estan litigant per aquesta qüestió dels béns. Entre ells, els bisbes diuen que s'han ficat d'acord. Llavors, el que no entén la gent és que si els bisbes estan d'acord, els bisbes que són els propietaris, en qualsevol cas, d'aquestes obres, per què no es soluciona? Per tant, cal tindre en compte que aquest és un 5% de lo que és tota la col·lecció que té el Museu de Lleida. Un 5%. Per tant, un museu que té més de 2.000 obres, i no són precisament aquestes els més importants, sinó que són obres d'uns pobles d'allà de la vora de la frontera, i que pues, en alguns casos és la verge que és la patrona del poble, no? En un cas de Saidí. Bueno, és difícil de defensar que la patrona de Saidí, la imatge de la patrona de Saidí, sigui a Lleida. Això no és fàcil de defensar. Els de Lleida diuen que és una qüestió de que no es pot trencar la col·lecció. Bueno, tot això són excuses que jo crec que tindríem que ser capaços d'entendre i de solucionar. Si els bisbes estan d'acord, escolta, fem cas de lo que diuen els bisbes i s'ha acabat el conflicte, no?
Què pensa fer si el govern català no modifica el marc legal vigent i continua sense descatalogar les obres, cosa que impediria el seu trasllat?
No, és que el marc legal, la catalogació dels obres que es va fer després dels decrets del Vaticà, que deien a qui pertanyien cada una, no condiciona la propietat dels obres. Els aragonesos, crec que a Catalunya passa igual, els nostres catàlegs tenim obres que són els museus dels Estats Units. Considero que aquí estaran catalogades obres del Dalí, que són els Estats Units d'Amèrica, o obres del Miró, o dels artistes importants. El que una obra estigui catalogada no condiciona en absolut, faltaria més, qui és el propietari de l'obra. Per tant, aquesta és una qüestió que s'està dient, però que no hi ha cap llei que canvia la propietat d'una obra perquè estigui catalogada en un museu determinat. Fixes si la qüestió seria seria estranya, no?, que no s'haguessin pogut portar a Catalunya els papers de Salamanca perquè estaven catalogats en un museu determinat d'allà de Salamanca, o perquè formaven part d'una col·lecció. És evident que formaven part d'una col·lecció i que estaven dintre d'una catalogació, però els propietaris els han reclamat, i que siguin en un catàleg no vol dir absolutament res. Jo crec que el seny que tenim que tindre és que tenim que ser capaços d'ajudar els bisbes des de les institucions tant catalanes com aragoneses a que això deixi de ser una pedra que dificulta la bona relació entre els catalans i els aragonesos de la frontera.
I ja per tancar aquest tema, aquest capítol, diguem-ne breument, si la sentència judicial diu finalment que les obres s'han de mantenir a Lleida, què?
No, si la sentència ja s'ha produït. La sentència ja s'ha produït, la sentència ja... El que no s'ha produït és la voluntat del bisbe d'anar a exigir el compliment de la sentència, que és aquí on estem estancats. El bisbe de Barbastre i Montsó no ha agafat la sentència que té del Vaticà i ha dit vull que es compli aquesta sentència. Però la sentència ja la té.
Ja.
Per tant, perquè ho consideren violent anar allà amb els Mossos d'Esquadra a buscar uns quadres al museu. Per tant, el bisbe ho considera que és un acte d'una certa violència, no? Però la sentència ja la té. Uh-huh. La sentència ja s'ha produït. La sentència s'ha produït pel tribunal que la podia dictar, que és el Tribunal de la Signatura Apostòlica. Si uns eclesiàstics no fessin cas d'aquestes sentències, desautoritzessin els seus tribunals específics, que són els tribunals de la Signatura Apostòlica, els tribunals romans, estarien ficant en qüestió el propi concordat, el qual seria molt greu que ho faci un eclesiàstic, no?
Uh-huh. El conflicte de l'Arsacre no sé si pot frenar la voluntat de col·laboració que tant vostè com Montilla van mostrar recentment a finals del mes d'octubre del mes passat a Sant Climent de Taüll, on van tenir la seva primera trobada oficial per impulsar el pla pilot,
sí,
Ribagorça Romànica.
Va ser un acte molt bonic, perquè no per lo que significava exclusivament de l'acord econòmic, etc., no? Sinó per lo que significava d'una voluntat dels dos parts de cooperació i de col·laboració entre Catalunya i Aragó. Catalunya i Aragó, que són els que van fer aquelles llesies de la Vall de Boí, que possiblement és el millor romànic des del punt de vista de la pintura, sense cap dubte. Jo crec que és la millor pintura romànica i una de les millors obres romàniques que s'han fet mai als nostres països, no?, al Pirineu. I per tant, allò significava una voluntat de cooperació, una voluntat de col·laboració, perquè una col·laboració que es va fer fa mil anys, que va ser el bisbe de Roda i els senyors d'Erill els que conjuntament van decidir fer aquelles obres magnífiques, aquelles llésies que avui són patrimoni de la humanitat. Aquella col·laboració de fa mil anys avui són partidaris de que continuï. Per això, quan hi ha uns conflictes com aquests que hem parlat, ens va molt malament a tothom.
Bé, un altre dels grans projectes de futur és el macrocomplex d'oci gran escala, que en principi s'instal·larà a la localitat d'Ontinyent, sembla ser, a només 70 quilòmetres, per tant, de la ciutat de Lleida, i seria el centre d'oci més gran de tota Europa. Com està aquest tema? Està tancat? Perquè primer es parlava dels Monegros, ara s'ha parlat d'Ontinyent, no sé si finalment...
Sí, bueno, Ontinyent i els Monegros pràcticament...
Està molt junts, sí.
Pràcticament és el mateix,
sí.
No? Tot el que és el terme municipal d'Ontinyena és, diguem,
toca
l'inici de Monegros.
Els Monegros.
Per tant, és un projecte privat, és un projecte que se'ns ha plantejat, és un projecte que permet fer moltíssima demagògia, però que és un projecte que pot ser molt important. I sapiguent que és una qüestió complexa, que la cal explicar bé i que la cal fer bé si s'arriba a fer, nosaltres des del govern hem sigut partidaris d'afrontar aquesta situació i d'intentar-ho. Els hem ficat als promotors algunes condicions. Primer, que no afecte a cap terreny que tingui el qualsevol nivell de protecció, i segon, que el projecte sigui sostenible. Si es compleixen aquestes qüestions, quan tinguem un projecte d'urbanització, que encara no el tenim, ara estem en la fase de que els empresaris aconsegueixen la localització, aconsegueixen els terrenys. Una vegada que tinguin els terrenys i ja ens presenten un pla concret, doncs el nostre govern opinarà, farà les correccions que considere oportú i a partir d'allà es posarà en marxa el que és la construcció del projecte. A mi m'agradaria molt que es fes i m'agradaria molt que es fes bé.
Bé, i no podem acabar sense fer una referència ni que sigui breu a l'Expo, perquè entre els llegats de la seva gestió hi haurà sens dubte l'Expo de Saragossa. No sé si està satisfet, si creu que s'ha aconseguit l'objectiu, per exemple, d'obrir un debat a escala mundial sobre l'aigua, senyor Iglesias.
Sí, bueno, hem estat parlant de l'aigua perquè és un dels grans interrogants que té el segle XXI. El segle XXI té alguns interrogants importants, no? Jo crec que hi ha alguns interrogants, com és la qüestió de l'aigua, i d'això hem parlat a Saragossa, com és la qüestió de l'energia, com és la qüestió de la sostenibilitat, com és la qüestió del terrorisme global. D'un d'aquests grans interrogants n'hem parlat a Saragossa durant tots aquests mesos i n'hem parlat amb més de 100 països que han vingut a l'exposició de l'aigua i que no només han vingut a explicar el que cada un d'ells feia a casa seva amb l'aigua, sinó que han vingut a plantejar com es podia solucionar un problema que afecta a més de 1.500 milions de persones que tenen dificultats d'aigua, per tant tenen dificultats sanitàries, perquè si no es té aigua, si no es té aigua de qualitat, hi ha no només unes dificultats per beure, sinó per viure.
Molt bé. Va sovint per Bonança, pel seu poble?
Hi va...
Tant com pot?
Sí, tant com puc. Pràcticament no cada setmana, però hi ha molts dies que hi vaig perquè tinc allà encara la meva mare i vaig allà... Hi ha molts caps de setmana que hi vaig només a dinar i tornar cap a Saragossa.
A quants quilòmetres està de Saragossa, Bonança?
Bueno, Bonança de Saragossa està a 2 hores i quart... però jo no visco a Saragossa. Jo treballo a Saragossa però no visco a Saragossa, jo visco a Osca. Per tant, des d'Osca ja està més a prop.
Ho té més a prop. Moltíssimes gràcies, senyor Marcel Iglesias, president de l'Aragó. Gràcies de veritat per haver vingut al Matí de Catalunya Ràdio a compartir aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.